Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
Ha donat llum verda aquesta setmana dos nous impostos, la taxa Google i la taxa Tobin, dos tributs que, més enllà de l'afectació econòmica que puguin tenir, també tenen incidència directa en la política internacional per la reacció que poden generar en Donald Trump. De fet, el president dels Estats Units ja ha avançat la possibilitat de posar en marxa un impost aranzelari als països que aprovin taxes d'aquestes característiques. En parlem a aquesta hora amb en Benja Anglès, que és professor de dret tributari de la UOC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Comencem per la taxa Google i farem primer una feina una mica de divulgació, Benja? Perquè
sí.
Què és exactament la taxa Google? A què es refereix?
Bé, la taxa Google, bueno, tant una taxa com l'altra en realitat són impostos i l'objectiu principal és fer que determinades persones i empreses tributin a Espanya perquè fins ara no ho estan fent. Aprofitant que la llei tributària basa el fet de pagar impostos a Espanya en el fet que tant persones com empreses o bé tinguin residència a Espanya o bé tinguin activitats directes a Espanya, fa que empreses com Google o empreses digitals que no tenen seu pròpiament a Espanya doncs s'estalvien de pagar impostos.
Per tant, ara què es gravarà en concret en el cas de la taxa Google?
Bé, en el cas de la taxa Google el que es pretén gravar és aquells serveis digitals que aquestes empreses realitzen amb clients finals situats a Espanya que es concreten en la venda de publicitat i en la compra-venda de dades. Serien activitats no pròpiament directes amb nosaltres, amb els serveis que nosaltres com a usuaris d'internet fem. És a dir, no afecta compra-venda de productes o serveis que un client o nosaltres mateixos podem fer des de casa, sinó que seria tots aquests serveis interns que Google, aprofitant que té informació, dades de nosaltres, ven a tercers.
Mm-hmm. Perquè situem a l'oient, és a dir, aquell moment en què tu fas una cerca a internet i poses casa rural a la Garrotxa, i llavors, cada vegada que entres a una pàgina web, et surt publicitat d'allò que has cercat en els últims moments. Estem parlant d'això, oi?
Correcte, perquè Google, a partir d'aquestes dades, les ven al millor postor perquè ens puguin fer propaganda, ens puguin fer marketing directe. Aquesta transacció d'un servei a canvi d'uns diners, com que no es realitza en territori espanyol, actualment no està pagant impostos.
Mhm.
I amb aquest nou impost el que es pretén és això, és gravar-ho i que tributin aquí.
Uh-huh. Gravar-ho en un 3%, si no m'equivoco.
Exacte. Hi ha un càlcul de l'OCDE que diu que aquesta suma de serveis del conjunt d'empreses digitals facturen a l'any 100.000 milions d'euros i que a través dels impostos de societats dels territoris, dels estats, només s'està recaptant un 4% d'aquesta xifra. És a dir, la resta en aquests moments està pagant impostos.
Uh-huh. I amb això es vol aconseguir cobrar impostos en un percentatge d'això, no?
Exacte.
Uh-huh. Clar, perquè és veritat que si penses en Google, en Amazon, etc., et sembla que en realitat no estem pagant a Google pràcticament en res del que fem, no?, com a consumidor final. Només si tenim mòbils amb alguna determinada tecnologia com a molt, o si ets d'Amazon Prime, per dir-ho d'alguna manera, no? Però si no, en línies generals no pagues, no?
Correcte. Aquest seria una mica l'objectiu del govern en aquest cas. No gravar més el que serien els ciutadans espanyols aprofitant els serveis que puguem contractar com a clients, sinó anar directament a aquestes empreses, podríem dir intermediàries o prestadores de serveis digitals, que en aquests moments estan estalviant pagar impostos de societats d'Espanya. Sí, sí.
He llegit per algunes crítiques a la taxa dient que al final això acabarà repercutint directament en aquelles petites empreses, per dir d'alguna manera, del país que busquen anunciar-se a través de Google.
Bé, el mateix se configura sobre l'impost i ja determina que aquest tribut el pagaran aquelles empreses que facturen més de 750 milions d'euros al món. És a dir, és una xifra de negoci molt important que en principi deixaria fora a petites i mitjanes empreses espanyoles o fora d'Espanya que realment no tenen el potencial que pugui tindre Apple o Facebook. Per tant, en principi això s'intenta evitar. Sí que és cert, per altra banda, que clar, al final un impost a una empresa no deixa de ser un cost. I al final les empreses busquen el seu benefici amb la diferència d'ingressos i costos. Clar, jo si li augmento els costos, o una de dos, o tenen molts beneficis i els poden assumir, o si la seva línia de negoci, el benefici és poc o estan en un mal moment, podrien decidir acabar aplicant o cobrant als clients finals aquest cost, no? Aleshores sí que podria arribar, d'alguna manera, a derivar-se aquest augment del cost en aquests clients finals, augmentant el cost final també del servei, no? Aleshores sí que hi podria ser via indirecta aquesta repercussió.
Mm-hmm. Clar, de fet, ahir el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat deia això sobre aquesta taxa.
La manera com s'ha enfocat aquest impost és que va orientada al servei concret que pagarà el consumidor final, no? I no sé si haurien de buscar altres mecanismes, no? Per tant, jo penso que hi ha hagut una... s'ha volgut sortir i avançar-se, diguéssim, perquè entenc que el moment polític, m'imagino que obligava per la pressió que deu tenir amb el seu soci de govern, però jo m'hauria esperat segurament a tenir unes directrius més clares des de la perspectiva europea en aquest sentit.
Ah, per tant, més l'àmbit polític, no?, de si era el moment polític o no de fer-ho. Sí que diu una qüestió també al conseller, que és que seria bo haver-se esperat que hi hagués un punt d'unió entre tots els països de la Unió Europea per tirar endavant aquesta taxa per igual a tots els països de la Unió. Què en penses?
Sí, és cert. És a dir, que un sol país apliqui aquesta taxa en un àmbit internacional en el qual les companyies, els capitals, els serveis es poden moure molt fàcilment, de fet no es mouen físicament, sinó que només canviant el punt del servidor, etc. És molt complicat que un país se'n pugui sortir per si sol, això és cert, però també és cert que, per exemple, aquest acord, no?, que es pretén a través de la Unió Europea, s'està parlant des del 2011-2012. És a dir, i s'està bastant clar que, com que el que necessita és una unanimitat de tots els membres de la Unió Europea, hi ha determinats països, que són els que actualment ja els està bé aquest sistema, que són aquells en els quals actualment estan tributant aquestes empreses perquè tenen una fiscalitat molt baixa, doncs s'hi estan oposant. I per tant...
Com Irlanda, per exemple.
Exacte. Aleshores, és com una certa fal·làcia de dir, no, esperem que arribi l'acord, però tal com està plantejat aquest acord sembla que no arribaria mai. Aleshores, els països grans, França en el seu moment ja ho va decidir, Itàlia també ho ha decidit, el Regne Unit ho té plantejat de fer després de consolidar el Brexit, també està plantejant-ho. Espanya està començant ara, i tard o d'hora Alemanya també s'hi afegiria. És a dir, les grans economies, que són les grans perjudicades, perquè és on resideixen la majoria d'usuaris, clients d'internet, i són els països on precisament aquestes empreses no tributen ni un euro per aquest servei, són els que en teoria diuen, doncs jo no em puc esperar més, i començo a girar el tribut en el meu territori i qui vulgui que s'afegeixi. I en lloc de tenir un consens a partir del qual tots ho farem, doncs mira, anirem sumant països fins que potser una majoria de països ho acabarà fent, encara que sigui un literalment, però sí coordinadament. I aquest és una mica el plantejament.
Mm-hmm. Clar, de fet, ara citaves tu França, però França ha fet un pas enrere i ha dit que ho congela a expenses d'una negociació amb els Estats Units, no?
És que, bueno, com al començament de la notícia ho has dit molt bé. Aquí, més enllà de tot el que estem parlant, pues ara tenim un element més, no, de distorsió, que és bàsicament el president Trump, no? Els Estats Units, però personificats en la figura del seu actual president, no? Què ha passat en França? En França ha sigut un dels que ha liderat aquesta taxa pels mateixos motius i pels mateixes necessitats que pot tenir d'Espanya, i aleshores s'ha trobat, doncs, amb aquesta reacció, no?, virulenta del president Trump, que no és nova i que ja hem vist que ha passat amb altres situacions, amb altres països, en el qual, doncs, ell ha decidit o ha amenaçat en augmentar els arancels de les importacions franceses, de manera que el fet de poder recaptar una mica més d'un impost al final acabarà perjudicant diverses indústries franceses, i per tant ha sigut una opció que al final perjudica més que no beneficia, no? Llavors França, veient aquesta situació, el que ha fet ara és no suspès l'impost, sinó que ha suspès les recaptacions provisionals. És a dir, aquest impost el que es fa és provisionalment, com nosaltres quan fem l'educació de renta, provisionalment anava recaptant cada trimestre una previsió del que seria l'impost final, i a final d'any aleshores es fa la pau, no? És a dir, doncs, bueno, nosaltres hem recaptat provisionalment això, ara amb les dades definitives podem veure quin seria el valor final i, doncs, correspondrà una complementària i una devolució. Igual com nosaltres quan fem la declaració de renta. Uh-huh. Aleshores, França el que ha decidit de moment és suspendre aquests cobraments provisionals i s'emplaça fins a final d'any, que és quan s'hauria de liquidar l'impost, per veure si pot arribar a un acord amb els Estats Units, no?, de poder mitigar aquesta mesura. A Espanya, la ministra ja va anunciar que l'impost neix ja amb aquestes circumstàncies. Imagina't el poder que té Trump, no? És a dir, fem tirar endavant l'impost, però suspenem també la recaptació provisional. I també es dona de temps fins a final d'any per acabar d'implementar-lo ja definitivament. Per tant, diguem que estem en un any, no?, veient com acabarà aquesta situació. Suposo que paral·lelament esperaran a veure si arriba aquest acord internacional, a veure si altres països se sumen a la iniciativa i per tant poden fer més pressió, o a veure si el novembre el president Trump pues no repeteix com a president, perquè hi ha eleccions als Estats Units, i a lo millor amb un nou interlocutor és molt més fàcil arribar a un acord, no ho sé. Estem en una escena internacional també molt complexa.
I en tot aquest context, quin pol hi juga la taxa Tobin?
Vale, és una taxa totalment diferent a l'anterior. L'objectiu és el mateix, és que persones o empreses que actualment no tributen per una determinada activitat passin a tributar a Espanya. En aquest cas estem parlant d'aquelles persones o empreses o intermediaris que no estan situats en territori espanyol i que compren accions del mercat bursari espanyol. Aquestes empreses no tributen res a Espanya quan en realitat les persones o empreses espanyoles, si ho fan, sí que ho fan, sí que tributen. Aleshores es crea un greuge comparatiu que a més promou que aquelles persones que vulguin fer aquesta activitat utilitzin intermediaris fora del territori espanyol per poder-se estalviar l'impost. Aleshores el que s'intenta és posar fi a això.
Estem parlant de borsa, en aquest cas, que és aquest terreny estrany, no?
Exacte, que per tant ja no, podríem dir que ja no afecta el comú de nosaltres, no?
Vull
dir, en principi serien inclús no partits inversors que puguin tindre, no?, uns estalvis, sinó que estaríem parlant ja de inversors ja potents, no?, especuladors inclús a nivell mundial, no?, que juguen a la borsa internacional, no?, i compren i venen accions a nivell internacional en funció de la rendibilitat de cada borsa. Aleshores, està clar, aquí s'estan movent molts diners i no tributen a Espanya, d'acord? Aleshores, aquest era una mica l'objectiu, posar fi a això.
I això també pot generar atenció amb el govern Trump o no?
En principi no, perquè el que s'està limitant és a empreses del mercat espanyol que tinguin un valor superior a 1.000 milions, un valor bursari superior a 1.000 milions d'euros. Per tant, aquí no estaríem parlant o no afectaria a empreses dels Estats Units.
En general, aquest nou executiu espanyol està fent canvis en la política tributària, està plantejant algunes qüestions. El camí que està prenent aquest govern espanyol, què et sembla? Què en penses?
Bé, a veure, partim d'una necessitat. És a dir, aquest govern, com els anteriors i com els que vinguin, funcionen a través d'un pressupost, els pressupostos generals, que al final és una suma d'ingressos i de despeses. Tots tenim clar quines són les despeses: pensions, sanitat, educació, i en funció de la política de cada govern, aquests serveis o aquestes despeses poden ser més expansives o no tant. Aleshores, en funció d'això, necessitaré uns ingressos. I els ingressos, per desgràcia, són també els que són, bàsicament impostos i deute públic. Aleshores, aquest govern i qualsevol altre té una prioritat sempre, que és la de buscar noves fonts d'ingressos a través de nous impostos i a poder ser que no vagin novament a tots aquells que ja estem pagant impostos, que som la classe mitjana, que som les empreses que estem aquí a Espanya, no? Aleshores, aquests impostos que es plantegen, la tassa Google, la tassa Tobin, compleixen aquests requisits. Permetrien augmentar aquests ingressos sense, en principi ni directament, afectar a ciutadans o empreses espanyoles. Aleshores, podríem dir que és una bona idea en aquest sentit, però ja estem veient que té unes implicacions en aquest món internacional i digital que estem, que tampoc és cosa fàcil, no? Però, bueno, al final els països també tenen una sobirania i l'han de poder exercir més enllà de que un president o una empresa no li agradi.
Clar, t'ho pregunto, Benja, perquè la sensació global és que realment hi ha una necessitat d'un canvi del model impositiu de l'estat espanyol, no? Es parla molt de com funciona, del que recapta, del que no recapta, de l'economia submergida, i no sé si el camí que tenen tots els governs, ara ho deies, damunt la taula, és també fer aquest canvi en la política impositiva i mirar, doncs, que realment es recapti el que es produeix.
Sí, sí, totalment. És a dir, hi ha hagut un canvi de paradigma en l'economia, des de la irrupció d'internet i de l'economia digital, i el sistema tributari segueix sent el de finals del 19, principis del 20, que es basa exclusivament en gravar els contribuents en funció de la seva residència, és a dir, d'allí on viuen o de la seva nacionalitat, és a dir, d'allí on han nascut. I en l'àmbit digital i d'internet això ja no s'aguanta, perquè qualsevol persona des de qualsevol punt del món pot fer negocis amb qualsevol persona de qualsevol altre punt del món. I per tant, tant és on ha nascut o on viu, si finalment la transacció acaba passant amb un tercer. I per tant, el que s'ha d'intentar és, sense abandonar el model antic, adaptar-lo per tal que aquestes noves realitats econòmiques o aquestes noves activitats també tributin en aquell país on acaben produint-se. I això és una mica aquests dos impostos el que pretenen. I això no només és un debat a Espanya, és un debat internacional. És un debat a la Unió Europea i és un debat a l'OCDE.
A la Unió Europea, com ens deies, aturat, pel veto que exerceixen els països que els interessa, que l'altra qüestió també seria que potser la Unió Europea necessitaria una política impositiva igualitària a tots els estats, no? També, que tots els estats es produís la mateixa situació.
Correcte, aquest és el problema. Des de que va néixer la Unió Europea, en l'àmbit de la fiscalitat, en l'àmbit tributari, es demana unanimitat a l'hora de prendre els acords, cosa que no passa en altres àmbits que es demanen majories reforçades. Mentre això sigui així, difícilment mai es prendrà un acord que realment agradi a tothom.
Doncs Benja Anglès, professor de dret tributari de la UOC, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Ens quedaria encara una mitja hora més per parlar de com es pot repensar la política tributària de l'estat espanyol.
Dona per diversos. Sí,
i tant. M'anoto contacte i segur que trobem un moment per tornar-la a parlar.
Sempre que vulgueu. Agraït d'estar amb vosaltres.
Moltes gràcies. Que vagi molt
Vinga,
bé, doncs.
Adéu.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.